Llable. Crafted in Japan.
Descobreix-lo a Romakuruma, concessionari oficial Mazda a Sabadell i Mataró. RomakurumaMazda.com.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Bon dia, sóc el teu algoritme. Sé quantes hores entrenaràs, sé quin menjar demanaràs, sé... Que vols?
No ho saps.
Nou Alfa Romeo Tonale Híbrid. Live unpredictably.
Vine a veure'l a Auto 88. Concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
D'acord que la paciència és la mare de totes les ciències, però si parlem de la ciència de l'amor, aquesta no pot esperar, perquè quan t'enamores de veritat d'alguna cosa, la vols ja.
Per això ara pots tenir un Audi Q2 amb entrega immediata i tot l'equipament que necessites. Consulta les condicions al teu concessionari més proper o Audi Ponés i gaudeix-ne ja.
Sarsa Audi, concessionari i taller oficial a Terrassa, Granollers, Manresa i Vic.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
És hora de passar a l'acció. Corres amb nosaltres? CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. T'esperem a Sant Cugat el 16 d'octubre. A RAC1. Superesports amb Xavi Puig.
Passen 2 minuts de les 8 del vespre, Superesports a RAC1 fins a les 11, quan agafa el relleu el Dani Aguilar amb el Tu diràs per arribar a la 1 de la matinada. D'aquí a 3:15, una mica menys, Baxi Manresa-Barça, la sintonia del Superesports, amb un ull també molt posat a partir de les 9 a Sant Mamés en l'Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid, per dir que tancarà aquesta jornada de dissabte a primera. Està... calentet, el partit de Son Moix, aquest Mallorca 0, Sevilla 1. Mollom.
Sí, amb enganxades entre Gudel i Jaume Costa fa uns instants. 30 de la segona, Mallorca 0, Sevilla 1. Val el gol de Gudel, possessions llargues del Mallorca, del Sevilla, perdó, intentant que passi l'estona, però l'equip d'Aguirre no ha dit encara l'última paraula.
En bàsquet, a la Lliga Femenina, s'ha acabat el partit de Fontejau, amb victòria clara de l'Uni Girona, de 21 punts, 75 a 54 contra l'Encino, ara ja pensant només en dimecres, el partit de tornada de la prèvia de l'Eurolliga, on ha de remuntar 12 punts l'equip gironí, si vol plantar-se a la fase de grups. I el Barça-Sant Feliuenc, de moment guanyant d'un punt a la pista del Guernica, queda mig últim quart encara per jugar-se, Guernica 59, Barça 60. A la Lliga ACB s'ha acabat amb victòria del Fuenlabrada, el Fuenlabrada 83, Betis 77, i també victòria local del Granada contra el Bilbao Bàsquet, de fet primera derrota del Bilbao Bàsquet, Granada 99, Bilbao Bàsquet 84. Com diem, a 3:15, Maxi Manresa Barça, i també a aquella hora Tenerife Obradoiro. I demà, per si no ho teníeu clar, la cursa de RAC1, des de les 9 del matí, programa especial del Via Lliure, amb el Xavi Bundó, 9:45, és l'hora del tret de sortida. L'Àlex Massana el tenim molt mogut amb la cursa de RAC1, tan mogut que dijous fins i tot va quedar amb Reyes Estevez, un dels grans noms de l'atletisme estatal, europeu i mundial, bronze mundial, 97 i el 99, en la prova dels 1.500 metres, i li va demanar consells per a veure com podia fer per millorar la seva marca. Un Reyes que ara mateix és l'ambaixador de CaixaBank en matèria de running, d'aquí el Massana n'ha tret aquest informe amb l'ajuda del muntatge musical del Dani Puntí Prats.
Consells RAC1 per córrer la cursa de RAC1.
Amb Reyes Esteve.
Un dels grans referents històrics del mig fons de l'atletisme estatal ens ajudarà a fer una bona marca de mapa als carrers de Sant Cugat. Bé, o no, com a mínim ho intentarà. Per exemple, Reyes, ¿l'alimentació és important o no és important?
Hombre, siendo una cursa de 5 kilómetros, no hay factor muy importante el tema de la alimentación, pero sí que es los tiempos antes de la carrera, ¿no? La carrera será por la mañana, calculo, pues por lo menos desayunar mínimo dos horas antes y sobre todo no hacer experimentos.
És a dir, amics i amigues, que correu la cursa de RAC1, torradeta amb gall dindi, alguna cosa suau, no inventeu i deixeu els peus de porc i l'esmorzar de forquilla per mig matí. A veure, Reyes, avui els que tenen ganes de fer una copeta aquesta nit...
Bueno, un whisky a dormir.
Podem fer cas al gran Javier Aguirre o no?
Pasa factura, sobretot a nivell muscular, hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, sois jóvenes y no creo que para 5 kilómetros sea muy... muy complicado, pero sí que es verdad que a nivel de hidratación el músculo lo va a notar, y el descanso. El descanso y la hidratación a nivel muscular, para no tener ningún problema, es mejor estar bien hidratado y descansado.
Jo personalment faré bondat, però ja veurem demà la línia de sortida a qui se li va allargar més o menys la nit. Penseu que el Polis, local de referència de la nit santcugatenca, està just a tocar de la línia de meta. Per cert, a coses importants, Cholo Simeone.
No, hacer el amor antes del partido te beneficia en todo.
¿Qué en dius tú, Reyes?
Bueno, hay gente, ¿no? Yo creo que cada corredor es un mundo y yo creo que hay gente que le puede venir bien, ¿no? Esa noche de antes, y si el cuerpo te lo pide, yo creo que no tiene que haber problema, ¿no? Para correr 5 kilómetros. Otra cosa sería una maratón.
Doncs mira, si us ho demana el cos, ja ho sabeu. Ara, no us passeu. Més enllà de la prèvia de la cursa, el Durant, 5 quilòmetres pels carrers de Sant Cugat, són molts quilòmetres o són pocs?
La carrera 5 quilòmetres, ara que hi ha una falsa como percepció de que 5 quilòmetres no és nada, una carrera de 5 kilómetros se puede hacer bastante larga, sobre todo aquí en Sant Cugat, que el terreno es muy sinuoso, que hay mucha subida. Siempre caemos en la tentación, y yo soy el primero, de salir a un ritmo fuerte, ¿no? Porque por activación, por motivación, porque es familia, por lo que sea. Y claro, si no sales a un ritmo que es el adecuado tuyo, que tú necesitas o tú estás entrenado, pues puede llegar al kilómetro 3 y hacerte la carrera muy larga, ¿no? Y sufrir en exceso.
Compta, compta amb las pájaras, que dirían Carlos de Andrés y Perico Delgado.
Qué duro, ¿eh? Qué duro puede ser también este deporte.
Sí, sí, Carlos, sí, al ciclisme. I també l'atletisme i a pájaras. Per cert, hem d'escalfar molt, poc? Què hem de fer just abans de la cursa?
Siempre que la carrera es un poquito más corta, más intensidad, que tiene más intensidad a nivel muscular, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Siempre se sale un poquito más rápido de la cuenta. Tampoco que haya que calentar más que lo que vas a correr luego, pero sí que hacer un pequeño calentamiento de 10-15 minutos, y sobre todo ejercicio de movilidad, ¿no? Y preparar el cuerpo con unas aceleraciones para que entres luego en la carrera... Pues eso, con el calentamiento bien hecho.
Perfecte, tenim l'escalfament fet, una mica de full de ruta a seguir. I on creus, Reyes, que es decidirà aquesta cursa de RAC1?
Yo creo que la segunda subida va a coincidir justo también con el kilómetro 3-4, que es donde viene la fatiga, ¿no? Y mentalmente, pues ahí se ve que quien ha llevado una preparación mejor, ¿no? O quien está más en forma, ¿no? Y el que sepa sufrir en esos metros finales, porque ya al final cuesta abajo, pues si el que logre ahí coger una pequeña ventaja, yo creo que ahí puede estar la clave de la carrera.
Doncs mira, en aquests metres que fan baixada, si puc, Reyes, una mica de colzes per guanyar la posició i a veure si puc treure algun segon als rivals de la redacció. ¿Em deixes o això no es fa al món de l'atletisme?
No, yo creo que el atletismo, sobre todo a nivel popular, que duda cabe que tienes que guardar tu sitio, ¿no? Hacerte respetar, pero claro, sin agredir a nadie, ¿no? Lo principal es saber el ritmo que tú tienes que llevar, el salir a un ritmo prudente y disfrutar de la carrera, ¿no? Luego cada uno... pues claro, a su nivel puede tener un objetivo marcado para disputarlo, pero realmente lo que se tiene que hacer es disfrutarlo, ¿no? Y sobre todo ser compañero, ¿no?
D'acord, d'acord, ho tinc clar, d'acord. Doncs consell important, com deia el mestre Johan Cruyff, sortiu i gaudiu de la cursa de RAC1.
Doncs qui millor que Reyes Esteve en aquest magnífic informe que ens ha preparat l'Àlex Massana per començar a escalfar motors d'aquesta cursa de RAC1, setena edició ja a Sant Cugat del Vallès, demà a partir de 2:15 del matí.
per esports.
En futbol internacional s'ha acabat el partit de la Juve i tenim en els últims 10 minuts pràcticament els del Tottenham i el Leipzig.
Sí, el derbi a Itàlia, el derbi de Turín, aquest que s'ha acabat amb victòria de la Juve amb el gol de Vlahovic, Torino 0, Juventus 1, que fa que els d'Allegri siguin setens amb 16 punts provisionalment a 7 punts del líder, el Nàpols, que encara ha de jugar el seu partit. Alemanya guanyava 3-0 Leipzig i ara guanya 3-2 l'Hertha de Berlín, que va de perdonar Nkunku el 4-2 pel Leipzig. Queden 10 minuts pel final. I Anglaterra, la Premier, continua guanyant el Tottenham amb el gol de penal de Harry Kane, a 8 pel 90, Tottenham 1, Everton 0.
Aquí se li ha complicat el partit, és el Barça-Sant Feliu, a la Lliga Femenina de Bàsquet, perdent ara de 6 a 2 minuts i escaig perquè s'acabi el partit, 67 a 61. Arrencat també el partit del Cadí-La Seu, de moment bones notícies, victòria local del Cadí-La Seu, a punt d'arribar al descans, Cadí-La Seu 38, Guipúscoa 32. Avui es jugava també un Perfumeries Avenida València, un Perfumeries que venia de perdre la pista de l'Encino entre setmana. Avui ha guanyat clarament l'equip de Salamanca de 16 contra el València, 79 a 63. I aquesta propera matinada el que tindrem són motos, Gran Premi d'Austràlia. Això s'està acabant. Queden 3 curses per saber qui és campió de les 3 cilindrades, perquè encara cap de les 3 està definida. La que podria quedar definida ja a Austràlia és la de Moto3, amb Izan Guevara, que ho té bastant de cara. Si li treu 2 punts a Foggia, faci el que faci, a la posició que quedi, serà ja campió del món matemàtic. De fet, si guanya, Izan Guevara serà matemàticament ja campió del món. De moment, Sasaki és qui té la pole en aquesta cursa de Moto3, que començarà a les 2 de la matinada. Mentre que a Moto2 la pole, de moment, és per Fermín Aldeguer, la segona pole de l'any, per davant d'Augusto Fernández, que és el líder del Mundial, això sí, amb només un punt i mig d'avantatge sobre Ayogura. I a MotoGP, on la cosa també està d'allò més apretada, amb Quartararo mantenint el lideratge, amb 2 punts més que Bagnaia i a 20 més que Aleix Espargaró, sortiran ben seguidets tots 3. Jorge Martínez, qui té la pole, Marc Márquez sortirà segon des d'aquesta primera fila i també de la primera fila Bagnaia tercer. A la segona fila, quart, ho farà Aleix Espargaró i cinquè, Fabio Quartararo. Per tant, poca broma que demà la palla va cara en aquest Gran Premi d'Austràlia. Avui en uns entrenaments on Jorge Martín ha establert un nou rècord del circuit, la volta més ràpida de la pista, i en declaracions a DAZN ha dit que està content per haver aconseguit aquesta pole amb rècord i preparat per sortir demà a guanyar la cursa.
Sí, contentísimo. La verdad que llevamos unas carreras ahí persiguiéndola cerquita y por fin ha llegado. He hecho muy buena vuelta, no esperaba en el segundo run poder mejorar tanto porque la goma adelante iba ya bastante gastada, pero bueno, contentísimo, he hecho una gran vuelta. En cuanto a ritmo creo que estamos también bien, así que preparados para la guerra mañana, que seguramente será, y nada, disfrutar hoy de esta buenísima pole.
Ara escoltem més protagonistes de MotoGP, però ens demana pas el Gerard Ballera des de l'estadi Johan Cruyff. Gerard.
Sí, al costat d'un dels golejadors del Sabadell, d'aquesta victòria per 1-4 al camp del Barça Atlètic del filial gran, el Pau Víctor. Hola, Pau, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs, rebentat, em deies que estàs?
Oh, estic mort. Ara mateix estic mort. La veritat és que ha sigut un esforç molt gran per part de tot l'equip i ara recuperar i pensar el següent partit.
El millor partit de la temporada?
Sí, penso que en tots els partits han hagut fases que m'ha estat millor, però aquest partit penso que ha sigut el més complet per part de tot l'equip i el resultat ho demostra.
Per què heu estat tan superior, sobretot a la segona meitat, al Barça Atlètic?
Bueno, teníem un plantejament molt bo. Penso que tot l'equip ha fet un esforç molt gran per sortir de la dinàmica que portàvem. I, bueno, al final la qualitat en els jugadors estava. L'únic que faltava era la confiança al final. És veritat que el partit se'ns ha ficat en contra als 5 minuts, però l'equip ha tingut personalitat, ha sabut sortir del resultat i bueno, hem tirat endavant.
Tinc la sensació que avui amb una mica més d'espais, amb un equip que us ha deixat jugar, us heu trobat més còmodes, no? Que normalment us trobeu rivals a la categoria que us dificulten molt, no? El vostre joc de poder tocar la pilota, de construir, i que avui heu estat molt més lúcids en aquest sentit.
Sí que és veritat que el Barça és un equip que juga i deixa jugar i potser això ens afavoreix, però igualment el Barça et sumet molt en defensa, que veníem encaixant gols contra el Barça, només hem encaixat un i després pràcticament no hem tingut gaires ocasions i penso que en defensa hem fet un pas endavant, hem de seguir millorant per seguir tenint resultats positius.
El gol s'havia de fer, s'havia d'estar allà, s'havia de córrer, però mèrit també del teu company, no?
No, sí, jo penso que el gol és d'Eudald, s'ha fet un sprint de, no sé si 80 metres, espectacular, després me l'ha deixat sense porter i ja li he dit que el gol és seu, si fa falta li faig un bizum, però, però el gol és seu i tots els mèrits han de ser per ell.
L'alegria del vestidor, ara, m'imagino que immensa, no? Portàveu dues derrotes consecutives. Anímicament, això és vaja, una victòria que pot aportar molt a l'equip.
Sí, penso que ho necessitàvem, l'equip, l'afició, la ciutat, penso que tothom ho necessitava. Guanyant un camp tan complicat com aquest, a sobre amb un resultat tan avoltat, ens donarà confiança pels propers partits i animo l'afició a seguir-nos apoyant, que no els defraudarem.
Un parell més, està seguit pel Girona. Imagino que segueixes habitualment el Girona, els seus partits. No sé si avui has pogut, potser una mica justet, però què t'està semblant la temporada de l'equip de Mitchell?
Bueno, jo avui he pogut seguir el que he pogut, ha sigut la primera part, perquè després ja m'he centrat en el nostre partit, però bueno, penso que ara no estan traient els resultats que voldrien, però tenen un molt bon equip, un gran míster, i ho tiraran endavant segur. Penso que salvaran pràcticament sobrats i bueno, espero l'any que ve poder estar allà.
Fèiem broma a la Transmi, acabo, que ets de Sant Cugat, i fèiem broma que demà hi ha la cursa de RAC1 a Sant Cugat. No sé si t'hi apuntes o els bessons pesen massa per demà fer 5 quilòmetres.
M'hi animo a anar a veure la siesa, però córrer-la ho dubto ara mateix. Demà a recuperar i és el que et dic, a pensar ja en el segon partit que serà un altre final.
A descansar, Pau, i enhorabona per la victòria.
Moltíssimes gràcies.
Les paraules de Pau Víctor, la zona mixta d'aquí del Johan Cruyff. Xavi, després de la victòria de la primera de la temporada com a visitant, una 4 del Sabadell contra el Barça Atlètic.
Sí, deixa'l descansar, que ja ha corregut prou avui. Si vol venir a animar els corredors, doncs endavant. O a veure un tros del dia lliure. Doncs convidat que està, evidentment, un dels golejadors del Sabadell avui, el Johan Cruyff. Després escoltem què en diu Rafa Márquez de la derrota del seu equip contundent a casa. Fins ara, Gerard.
Perfecte, fins ara.
Estàvem escoltant protagonistes del Gran Premi d'Austràlia de MotoGP d'aquesta sessió de qualificació de la matinada passada, on, com deia, Marc Márquez s'ha classificat segon i ha parlat de les opcions de podi que té aquesta propera matinada.
La palabra podio real si se cuadra todo. Si se cuadra, elegimos bien el neumático trasero, si se cuadra la salida, las primeras vueltas y que las Ducati frenen un poquito.
Això deia Márquez, i Quartararo, líder del Mundial, que sortirà cinquè per darrere d'Aleix Espargaró i de Pecco Bagnaia, dels, en principi, els dos grans rivals que té en aquesta lluita pel títol, diu que demà és dia d'arriscar.
Quedan pocas carreras y el duelo estará ahí. A ver cómo nos encontramos. En el FP4 me he encontrado bastante bien. Veremos en las circunstancias de la carrera. Pero por supuesto hay que arriesgar mañana y creo que los tres primeros tienen la misma mentalidad.
I Bagnaia, satisfet de sortir des de la primera fila, acompanyant Jorge Martín i Marc Márquez.
Muy contento, hemos hecho un buen trabajo. Seguramente cuando me he mirado atrás, curva 4, y he visto como 6 motos atrás, he dicho, puede ser un peligro. Ha sido un peligro porque al final dos me han adelantado, pero el objetivo hoy era estar en los primeros tres y lo hemos conseguido, así que se puede estar muy contento.
Demà, de fet aquesta matinada, les curses a les 2 Moto3, a les 3:20 Moto2, a les 5 de la matinada MotoGP, Gran Premi d'Austràlia. Ja només en quedaran dos més, Malàisia i València, per saber qui són els campions de les 3 cilindrades. 12:02, una pausa i ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
El clàssic a Dazón. Real Madrid-Barça. 90 minuts per fer història. Que no t'ho expliquin. Viu-lo en exclusiva a Dazón. El clàssic i els esports que vols. Ara des de 19,99 euros al mes. Subscriu-te a Dazón.com.
Hola, em pots dir quin temps farà aquests dies?
Bona temperatura, molt de sol i aire fresquet. I la veritat és que en gaudiries molt més al damunt d'una moto Honda, recorrent la ciutat o de ruta cap a llocs remots.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Mogauto et presenta un nou model de concessionari. Arriba a Barcelona, Volkswagen City Store, Mogauto Gran Via. La primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Vine i descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen. Viu una experiència 100% tecnològica. Configura el teu model favorit a la nostra City Store Mogauto. A Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Inverlegal.es. Solucions? Les tenim. Inverlegal.es. Solucions? Sí. Truca'ns o envia'ns un missatge al 620 67 14 81.
A Romacar, concessionari oficial Ford, disposem de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata. Tenim estoc, unitats limitades a preus irrepetibles només aquest mes. Romacar, a Barcelona, a La Maquinista i al carrer Aragó, a Sant Just i a Sant Boi, únic concessionari fora Catalunya amb 4 premis Charmans a l'excel·lència en l'atenció al client. Romacarabs.com. Ets de 4, de 3 o de 2 rodes? A Drivim tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Drivim, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a Badalona, carrer Acer, Polígon Les Guixeres o a drivim.com.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N l'any 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N l'any 30è aniversari i no passis inadvertit.
La manera de consumir informació ha canviat. Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients. Si vols un Volkswagen Tiguan, el trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Sí que tenim vehicles. Trobaràs el teu cotxe nou. Sí que gaudiràs d'entrega immediata. Digues sí al teu nou Volkswagen Tiguan avui mateix. Aprofita ara. Unitats limitades. Només a Sarsa Volkswagen a Manresa, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Vic.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Esport i salut. Una relació saludable. T'esperem el 16 d'octubre a Sant Cugat. L'Hospital Universitari General de Catalunya dona suport a la cursa de RAC 1.
Superesports a RAC 1.
Set minuts i dos quarts de nou del vespre, Superesports, RAC1, a punt d'acabar-se el partit de Son Moix.
Sí, té l'últim atac al Mallorca, perquè n'afegeixen 6 i som just ara al 96. Una centrada de Mafeo des de la dreta que traurà la defensa del Sevilla de man en mans. No hi ha res, diu Iglesias Villanueva, encara deixa seguir. Recordo, guanya el Sevilla 0-1 amb el gol de Gudel.
A segona sí que s'ha acabat el partit que teníem en joc.
Sí, el partit de l'Alcoraz encara aguanta el partit del Toralín. Ponferradina 0, Les Palmes 1, n'afegeixen 3 i som al 92. Per tant, encara haurà de patir un minutet més l'equip de García Pimienta per mantenir el lideratge. La Ponfe juga amb 10 des de la primera part i s'ha acabat a l'Alcoraz, l'Osca 0, Racing 0.
A la Premier s'acaba el partit de Londres.
Sí, el Tottenham ha ampliat l'avantatge, ha marcat el segon gol Højbjerg al minut 86, ja final Tottenham 2, Everton 0, l'equip d'Antonio Conte recordo, tercer, empatat a punts amb el City i a un de l'Arsenal, que encara han de jugar els dos equips.
I a la Bundesliga li queda un minut al partit del Leipzig.
Sí, un minut de patiment a l'equip de Marco Rose, al Leipzig, que ha arribat a marcar el quart gol mitjançant Nkunku, però l'han anul·lat per fora de joc i, de fet, han estat a punt d'empatar l'Hertha a l'última jugada, perquè n'afegeixen 5 i som al 94 i mig. De moment, però, Leipzig 3, Hertha de Berlín 2.
S'ha acabat el partit de la prèvia de la Champions de Waterpolo, amb una victòria importantíssima del Club Natació Barcelona contra el Jadran Hercem Novi, 13-12. I en bàsquet s'ha acabat també el partit del Barça-Sant Feliuenc a la Lliga Femenina, amb derrota de 9, 79-70 a la pista del Guernica, el Cadí la Seu de moment guanyant el seu partit contra l'IDK Guipúscoa. I ara sí que s'acaba el partit de Son Moix.
Amb la victòria del Sevilla, Mallorca 0, Sevilla 1, amb el bon gol de Gudes a la segona part, el Sevilla 13, mitja taula, amb 9 punts de fet igualat a 9 punts amb el Mallorca d'Aguirre.
Escolta, amb Reyes Estevez, amb l'Àlex Massana, sí, aquesta setmana, dijous, que el van a veure, consells, està... No, para, però mira, se n'ha anat a Sant Cugat.
Ostres.
Per veure si està tot ja ben marcat, que no, que no falti res, que no hi hagi alguna llamborda allò mal posada, que l'acabem de col·locar, que ningú no ens ho pegui demà a la cursa de RAC1. Àlex, on pares?
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Sí, estic a un dels llocs neuràlgics, centres neuràlgics esportius de Sant Cugat, el Jaume Tubau, que és on juga els partits de local al Sant Cugat, un dels quatre equips de futbol que tenim a la ciutat. Ara mateix, a la preferent femenina, un Sant Cugat femení Cambrils, però clar, a mi hi ha una cosa que em neguiteja als meus conciutadans, que puguin viure una de les cites del cap de setmana, la cursa de RAC1, però també com poden viure el clàssic. Hi ha un equip, el conjunt femení del Sant Cugat, el B, que demà té partit a la mateixa hora que el clàssic, una mica després, però clar, a l'hora de la concentració, les jugadores que són del Barça, les jugadores que són del Madrid i els tècnics, que hauran d'estar, evidentment, pendents del seu equip i partit, doncs es perdran una part del clàssic i em neguitejava. Què passa? Que m'he trobat el segon entrenador d'aquest conjunt que demà té partit contra el Sants, és el Lucas. Lucas, què tal?
Què tal, com estem?
I m'ha dit, ei, és RAC1? Doncs jo corro la cursa de RAC1 demà.
Ep,
i llavors et pregunto jo, primer de tot, com és que la corres? No sé si ets oient, si vas veure els cartells que hi havia a la ciutat i vas dir, mira, m'hi apunto perquè no se'm solapa en aquest cas amb el meu partit i puc disputar-la.
Sí, no, ho vaig veure sobretot per xarxes socials i vaig dir, vine, una cursa a Sant Cugat i què més no que participar-hi.
Per tant, puntet positiu per Estadella, que ha fet bona feina a les xarxes. Segona pregunta, la corres per fer marca o no? Estarem allà lluitant, tu i jo, per fer bona marca o no?
Bueno, és diumenge a les 9, bueno, una miqueta per fer una miqueta de marca, no? Si no, anirem malament.
Què vol dir miqueta de marca, Àlex, a veure?
Que ara em pregunta el Xavi Puig, què vol dir marca? Quines xifres del quilòmetre estaríem parlant?
No, menys de 30 minuts sempre és marca normal, no... No soc res, un caniata ni res, eh? No soc ràpid.
No és caniata, eh? Ho corroboro perquè he vist abans el DNI. Et faig l'última en referència a la cursa. A nivell de tema social, entenc que també no, és un bon plan, no?
Sí, no, i a part sempre... També ens ha donat molt la samarreta, és molt icònica amb allò del monestir, que és molt xula també. I això ens agrada als corredors d'aquí de Sant Cugat.
Gràcies, Lucas. Mira, Puig, et faig un parell de preguntes també a l'entrenador del segon equip del Sant Cugat masculí, en aquest cas l'Eric. Què tal, Eric?
Bona tarda.
Has entrenat ja al circuit o no?
No el conec, però bueno, farem el que podrem.
Farem el que podrem i el que li preguntaven al Lucas, bon plan, bon lloc per disputar una cursa, està bé, no?
Sí, bon plan per ser la meva primera cursa. Al final, córrer a Sant Cugat, doncs, que és la meva ciutat.
Què vol dir la seva primera cursa? Mai ha corregut una cursa?
Clar, em pregunta el Puig, mai has corregut una cursa? Ni allò del cross de l'escola?
No, és la meva primera cursa.
La seva primera cursa, Puig?
Molt de vot a la cursa de RAC1, no? Però hi havia millor lloc
pels carrers de Sant Cugat, sempre està bé. I també tinc jugadores que demà no correran la cursa perquè es deuen al seu equip, però que, evidentment, estaran pendents del que passi al clàssic. Com us deia, hi ha dos esdeveniments aquest cap de setmana, la cursa i el partit del Madrid-Barça al Bernabéu. Tinc al meu costat una de les jugadores d'aquest equip, del Sant Cugat, l'Alexandra. Hola, Alexandra.
Hola, què tal?
Que és del Madrid. Quin pronòstic fas?
Jo, pronòstic, pues mira, com el Madrid està encaixant últimament gols, pues un golet a favor del Barça i dos a favor del Madrid.
2-1 pel Madrid per l'Àlex i l'Aina, que la tinc aquí al costat també. Hola, Aina.
Hola, bona tarda.
Aficionada del Barça, habitual al Camp Nou, quan pot i quan li deixa l'equip. Ara la tenim lesionada. Clar, a mi, quin pronòstic fas, Aina, primer de tot?
Com que el Barça està defensant una mica malament últimament, jo diré un 3-2.
3-2? Bueno, ho tenim. A favor del Barça, entenc, eh? O sigui, 2-3.
Sí, 2-3, òbviament.
Ja ho havies dit.
Clar, aquí hi ha una cosa que em neguiteja. Com seguiran l'Aina i l'Àlex al partit a partir de 4:45 de la tarda, quan estiguin convocades? Perquè aquí tinc el Lucas, que estava pendent. No sé si les deixarà tenir el mòbil a la mà o no, però vaja, com ho fareu, això?
Jo, quan entri en convocatòria, ja estic pendent del meu partit, perquè és el que em toca de prop, i és en primera persona, que és el que a mi em posa nerviosa, i després al Madrid ja veurem què ha fet, però ojalà quan surti hagi vist que hagi guanyat i ja està.
Clar, l'Àlex tindrà a l'Aina a la grada, que estarà, fa les rutines de concentració. L'Aina m'ha dit que sí, que anirà amb el mòbil, eh?
Sí, sí, jo òbviament no em puc perdre això i estaré pendent i avisant a les meves companyes o les que ho vulguin saber de com va el Barça, òbviament.
Com han canviat les coses, Puig? Perquè abans tothom anava amb el transistor, amb l'auricular a l'orella i anàvem preguntant. Jo recordo quan corria a la banda dreta d'aquest camp que anava sempre preguntant quan hi havia partits del Barça. Elles, en aquest cas, doncs, tindran una referència al mòbil en aquest Madrid-Barça demà a 4:45.
Doncs demà... Sí, sí, som aquí. Àlex, que teníem un petit problema, doncs meus. Aquí una mica de clàssic, una mica de cursa de RAC1, tot a Sant Cugat. Ho has vist tot bé, en ordre, Àlex, a Sant Cugat? L'asfalt està immaculat?
Ara, quan torni cap a la ràdio, faré un altre cop al circuit, allò per anar controlant el tema. És veritat que hi ha un parell de llocs que l'asfalt podria estar una mica millor, tot s'ha de dir, fem la crítica també, no?, a l'Ajuntament de Sant Cugat. Però sí, sí, demà veureu una Sant Cugat preparada per la cursa, engalanada, per rebre a tothom que participi en aquesta cursa de RAC1.
Molt bé, gràcies, Àlex, fins ara.
Vinga, fins ara.
El clàssic i la cursa, protagonistes des de Sant Cugat del Vallès amb l'Àlex Massana. Passen 8:58. Posa-li música, Dani. 1, 2, 3, ja.
Superesports. Amb Xavi Puig.
D'aquí a 13 minuts ha de començar el nou congost al Baxi Manresa-Barça de la Lliga ACB. I ahí tenim el Marc Mundet. Hola, Marc, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui suposo que hi haurà una molt bona entrada al nou Baixa, com sempre, al nou congost, Marc.
Sí, sí, i t'haig de dir que avui aquí a Manresa es notava ja de que avui és dia que ve el Barça. Saps allò que en ciutats mitjanes, no? Penso en Girona, en Lleida, en Tarragona del país, no? Quan hi ha anat doncs, el Futbol Club Barcelona, en la secció que sigui, la ciutat ho viu, no? Hi ha aquell xup-xup, no? I avui s'ha notat. S'espera una gran entrada avui aquí al Nou Congost. Falten 12 minuts perquè comenci aquest partit que, insistim, ve marcat per una prèvia a tots dos equips complexa. Hem tingut notícia d'última hora. Avui a Manresa, el club i Justin Hamilton han decidit rescindir el contracte del pivot nord-americà per motius personals. Ja feia dies que l'home estava de baixa per uns motius no aclarits i aquesta tarda hem tingut notícia. Quines són aquestes raons personals, Puig? Ras i curt, desmotivació. L'home portava dies que, ostres, que no em veig, que tinc 32 anys i la família a l'altra punta de món, que estic sol aquí a Manresa, quina mandra. Ei, tu, Pedro, que plego. I ha deixat penjar l'equip.
Doncs feina per Xavi Pujol i companyia, Mundet, això vol dir, eh?
Sí, sí. Porto estona donant-li voltes i des de l'espantada de Ronnie Seikali amb el Barça, que jo no recordo algú deixar penjat d'aquesta manera, perquè realment, si se'm permet dir l'expressió, li fumo una punts suspensius de primeríssim nivell. Primer, perquè la temporada està començada.
Bé, n'hi va haver un al Barça en pandèmia, que no va tornar. Qui era?
El Barça en pandèmia, jugador que no va tornar.
Se'n va anar als Estats Units i no sí, tornava, sí. I al final el van acabar tallant. Espera, que ve l'Aguilar corrent a rescatar-nos d'aquest moment de lapsus. Vinga, Aguilar.
Va.
Delaney, pot ser que fos Delaney.
Malcolm Delaney.
Sí, Malcolm Delaney, cert.
Sí, tens raó. Tens raó, però també et diré que al cas de Delaney allò va ser el mes d'abril-maig. Estem al 15 d'octubre, eh?
Sí, sí, acaba d'aterrar com aquell que...
L'equip té lesionats en la seva posició i per entendre'ns, Hamilton havia de ser referència interior, és a dir, un tio de 15 punts, 7 rebots. Segon, perquè Manresa havia pagat uns drets a València per poder contractar el jugador. Desconec si aquests diners van ser pocs o molts, però és la prova de que el club creia en ell i que hi havia una aposta per ell. I en tercer lloc, i a mi això ho desconeixia i em sembla encara més greu, Justin Hamilton té passaport comunitari, té passaport croat. És a dir, l'equip de Pedro Martínez té les dues places ocupades en l'equip, Jerick Harding, que és intocable, i Marcus Lee, que ocupa la mateixa posició que Hamilton, i el relleu, per acabar-ho de fer-ho complicat, haurà d'anar a buscar un pivot titular comunitari a 15 d'octubre, on tothom ja té el cul llogat. Déu-n'hi-do, senyor Hamilton, i déu-n'hi-do també la gent del senyor Hamilton, que és per agafar i dir-li, senyor representant, amb vostè farà negocis sa dieta.
Doncs així de clau. Explica el Mundet. Aquí una estona també al costat del Mundet, Jordi Singla.
El tens també... per aquí, que ens està escoltant.
Sí, hola, Jordi, bona tarda, bona nit.
Hola.
Espera, aquí.
Hola, bona tarda.
Espera, que no et sentim gaire bé.
Ara sí.
Hola, bona tarda.
Alguna cosa a afegir des de la posició del Baxi Manresa, el que ha dit el Mundet, o el fem portaveu del Baxi Manresa,
Jordi? Sí, el podem fer portaveu, Crec que ho has explicat bastant bé. Crec que li podem fer una oferta, com a portaveu.
Escolta.
Què més parlar-ho, Però déu-n'hi-do, no? Ostres, és una... Com deia el Mundet, una putada parlant malament, sí. Perquè estem arrencant la temporada i ara a veure què fas, no?
Sí, no? I com molt bé ell ha dit, era el jugador referència, no? Inclús el Manresa mai paga uns drets per pressupost i una mica per ètica, i amb aquest jugador doncs es van pagar, no? Perquè creiem en ell, un jugador referent que el Pedro ja havia tingut, amb molt bons records que va deixar en la Lliga ACB en el seu pas per València, i era un jugador molt, molt important per nosaltres. I ja des del primer moment, amb lesions, i bueno, una mica el que ha explicat el Mundet, i que finalment doncs, que no es veu en corda portant davant la temporada, i evidentment doncs, ens deixa penjats amb lesions també en el joc interior i ara buscar una mica correcuita.
Mira, deixa'm penjar-li la medalleta al Jordi Colomer, perquè quan el Manresa va incorporar Justin Hamilton, recordo que va dir, ostres, senyor fitxatge, l'únic dubte que em genera és com vindrà, amb quina motivació vindrà. Doncs malauradament, medalleta aquí pel Colo, perquè està clar que no s'ha acabat adaptant i que ha preferit doncs, tornar-se'n cap a casa i deixar penjat el Baxi Manresa. Hola, Damià López, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
No només passen coses als Sixers, també malauradament al Manresa li passen coses a mitja temporada.
Sí, sí, és analitzable si és pitjor que t'ho facin a l'inici o el que li va passar al Barça el mes d'abril-maig, que t'estàs jugant tota la competició i tots els objectius, però, evidentment, com ara està explicant el Marc i el Jordi, és que et condiciona tota la planificació perquè ara has de començar a buscar i ara el que s'ha d'esperar és que la dinàmica de resultats sigui bona i que quan trobis el jugador que necessites, doncs la situació sigui reconduïble.
D'aquí a 7 minuts arrenca el partit el nou Congost. Serem una mica d'NBA, també, Mundet, evidentment, hi pots dir la teva, amb l'Artau Pasqual, el flamant nou director del scouting de... Eurohopes. Hola, Artau, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Tot bé, tot en ordre, Artau?
Tot bé, tot en ordre.
No tant en ordre l'estiu a la NBA, que ha estat mogudet, entre els Celtics, els Warriors, aquests Lakers que no sé què en farem, amb Westbrook que no vol fer pinya amb els seus jugadors. Ha estat un estiu allò interessant, eh?
Sí, un estiu que ha tingut de tot, des de grans moviments als despatxos fins a tota mena de polèmiques, no? Vam començar amb els Boston Celtics i l'enrenou generat per Ime Udoka i hem continuat amb el que comentes de Russell Westbrook i també altres situacions polèmiques com l'incident entre Draymond Green i Jordan Poole.
Sí, l'incident, que vol dir el mastegot que li va fotre Green a Pool, que sembla que això, Artau, ja està, com si no hagués passat. Xic-xac curado, avui veiem que s'abraçaven a la prèvia del partit de pretemporada. Això és així de fàcil?
Bé, a veure, és que al final a l'NBA aquestes organitzacions són molt poderoses i em sembla que tenen una habilitat molt gran per fer que sembli que de cara a la galeria almenys les coses es resolen, no? Llavors, és clar, el primer que els interessa de cara a l'estabilitat contractual dels dos jugadors, no? Perquè Jordan Poole ve d'una extensió i Draymond Green també és un dels jugadors que està damunt la taula de cara al futur dels Warriors i, evidentment, de cara a la química de vestidor i la imatge que transmeten, els importa que, com a mínim sembli, si no és que realment està resolt, com a mínim sembli que la roba renta a casa, en aquest cas.
Jo crec que, en general, Xavi, és una qüestió cultural, de vegades, i que en general aquí a Europa se li dona molta més transcendència a tot, no vol dir que allà no se li doni, però tradicionalment als Estats Units hem vist declaracions de jugadors, per exemple, criticant els propis companys, que si passessin aquí sempre hem dit, si això passés aquí, si aquest jugador critiqués el seu company aquí al Barça, bueno, l'escàndol que hi hauria. Jo crec que és una mica el mateix, ara per exemple en els Lakers, que per cert han perdut de 47, crec que a canvi dels Kings
no has trigat ni 10 segons en dir-ho.
Això dels Lakers és una cosa, no, però també val per allò dels Kings. Per exemple, si el Barça de bàsquet o el Manresa o la Penya, el Girona o el Madrid, hi hagués una imatge, per posar un nom, me l'invento, de Sergio Llull fent el que ha fet Westbrook, que és anar a la seva bola i desatenent a les ordres dels entrenadors, passant totalment dels companys, Sergio Llull estaria apartat de l'equip. Si no hi hauria cap altra opció, ja s'estaria parlant de la rescisió de contracte. I Westbrook segueix als Lakers. El mateix, si Sertac Sanli li propinés un cop de puny a Àlex Abrinés, Sertac Sanli ja hauria rescindit... O sigui, en canvi, als Estats Units, bueno, doncs, ja el que dèieu, també per qüestions contractuals, però és una qüestió, jo crec, molt cultural, de que la gent tampoc es qüestiona tant que determinada situació hagi d'acabar d'una determinada manera, que jo crec que aquí a casa nostra seria, doncs, que hauries de partir peres. Si jo et dono un cop de puny a tu, jo no puc seguir sent el teu company, no?
Sí, sí. Això de Westbrook, ara comentava el Dami Artau, amb els Lakers, l'hem vist amb imatges, allò, no volem fer la pinya abans de l'inici del partit, després també quan el reclamen per fer allò, una reunió allò en pista de 5, també passa d'ells. Avui ha arrencat des de la banqueta, s'ha lesionat, o almenys diu que té una lesió, veurem què té. Això és reconduïble també o no?
Bé, la meva sensació és que els Lakers porten temps sabent que sense tenir una data concreta hi haurà un punt en el qual Russell Westbrook sortirà de la disciplina, perquè bàsicament és molt difícil millorar tant la relació com les prestacions esportives amb un jugador que progressivament s'allunya del millor moment de la seva carrera. Llavors, d'alguna manera, sí que és cert que la situació de portes en fora es va fent per moments una mica més i més tensa. Nosaltres veiem també com d'alguna manera es discuteix o cada vegada queda més en entredit o deteriorat el llegat d'un jugador que, vulguis que no, al final és històric, no, de la NBA. Però bé, això al final, dins de la franquícia, em sembla que ja contemplava, no?, que Westbrook tingués una reacció així, si el passaven a la banqueta, i sabien bé quins són els pròxims passos que han de seguir. Al final, a nosaltres aquestes accions ens xoquen, però el valor de Westbrook a l'NBA, sobretot de cara al mercat, és cada vegada més relatiu, està cada vegada més condicionat a diverses coses, de manera que crec que l'únic que fa és apropar una mica més a Westbrook, si no és ara, serà d'aquí uns mesos, abans de febrer, quan sigui, a la porta de sortida. I si no, doncs ve a un final de contracte que ja està marcat, que és l'estiu vinent.
Anem a coses més positives i a mirar cap a la temporada. El general manager, en aquesta enquesta que fan, han donat favorit Milwaukee, els Bucks, per emportar-se l'anell el mes de juny. I ho firmaries, això, Artau, ara mateix? Després també, l'any passat, tothom donava per fet que Nets i Lakers jugarien la final, gairebé, i mira què va passar. Però veus els Bucks allò com uns ferms candidats a l'anell?
És una de les temporades que això està més obert, perquè ja, a banda que el nivell de tots els contenders ha crescut molt, la realitat és que tots els equips més o menys tenen algun dubte en alguna de les seves parts estructurals. El de Milwaukee és clar, no? És l'estat físic de Chris Middleton després que acabés malament la temporada passada, però sí que és cert que pel fet de tenir un dels jugadors, dos, tres jugadors més determinants de la Lliga, com Giannis Antetokounmpo, una rotació profunda i una manera de jugar que al llarg dels darrers anys, doncs, ha quedat molt clara i la tenen tots molt ben assimilada, sí que per mi, com a mínim de l'est, diria que és l'equip que menys dubtes deixa de cara a la lluita per l'anell.
Tami?
Sí, 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 podria ser, tot i que la decepció que va suposar l'eliminació contra els Celtics jo crec que ens va deixar tots una mica freds.
Amb el condicionant de les baixes, no?
Sí,
també aquella eliminació.
Sí, 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 el que passa que van tenir l'oportunitat de sentenciar-ho a casa i ho van desaprofitar. Jo diria que a l'est ara mateix hi ha tres equips molt per damunt de la resta, sincerament, que són Milwaukee, Boston i Filadèlfia. Crec que Filadèlfia ha fet un passet per posar-se a l'alçada. Brooklyn, la veritat, no el veig gens, no s'haurà de veure, però crec que els costarà molt i que Simmons, el que li he vist aquesta pretemporada, no ha evolucionat gens en el seu joc. I, bueno, s'haurà de veure el nou equip de Marc Mundet, ara que Ricky Rubio torna, ara és dels Cavaliers, aquest any Marc Mundet té equip, és dels Cavaliers, i ja haurà micro. I a l'oest, en principi, doncs, les apostes i els pronòstics apunten a que si no hi ha cap canvi molt radical, doncs Golden State hauria de tornar a estar molt amunt.
Mundet, per al·lusions.
No, els Caps han fet un pas cap endavant en aquest estiu, on Ricky Rubio, vaja, serà, malgrat sortir des de la banqueta, peça important en la configuració de l'equip, en aspectes de vestidors, en aspectes de lideratge, amb Garland, amb Mobley, amb Jarrett Allen. És un equip que ha de fer un pas més i que, en fi, vull dir, jo els veig a la conferència est per estar gairebé en el top 4.
Veurem quan torna Ricky, no?, que l'altre dia xerrava i no es posava, evidentment, un termini, però venia a dir que no tinguessin pressa, em va fer la sensació, no?, que més al desembre que no abans, no, Mundet? O almenys...
Ell està, diguem-ne, en la recta final de la seva recuperació, d'entrar en l'equip, i saps tu com és el treball de càrregues en l'esport professional. És tot molt mesurat, tot molt medit, i sí, és probable. Segona quinzena de novembre, segurament d'aquí a un mes, començarem ja a escoltar com s'escalfa allò, les hot news, no? De dir, doncs, Ricky Rubio comença a fer això, Ricky Rubio comença a fer allò altre. La data exacta no la sap ni ell. No, ni ell ni els mateixos metges.
Sí, sí. Artau a l'oest, a banda dels Warriors, qui està per plantar-li cara?
Bé, tenim dues franquícies que hem de saber quin és el seu abast real ara mateix, no? Que són els Los Angeles Clippers i els Denver Nuggets, que són una mica els dos candidats perduts que segurament haurien estat competència la temporada passada i que van quedar un pas enrere per les baixes de les seves estrelles, i que per mi tots dos parteixen d'una situació de prou privilegi per profunditat de les rotacions i perquè al final el salt de qualitat que faran amb l'arribada del cas dels Clippers de Kawhi Leonard, que ja sabem de què és capaç, també la presència d'aquest John Wall, que se'l veu prou fresc, i en cas dels Denver Nuggets, amb Jamal Murray i Michael Porter Jr., que al final són dos jugadors que poden estar perfectament en el debat per l'All-Star amb moltes garanties, sumaran moltíssim al dia a dia de l'equip. Per tant, per mi, sobretot tenint en compte que franquícies que la temporada passada van acabar la part alta, no? Com podem parlar, per exemple, de Dallas Mavericks, la vacant que deixen els Utah Jazz i franquícies que han anat en aquestes circumstàncies, en teoria han de fer un pas enrere. Per mi recuperarem una mica l'escala jeràrquica de fa dues temporades i tornarem a parlar de Clippers i Nuggets com a alternatives reals als Warriors en la lluita per l'anell.
Tu qui diries que té el millor entrenador, l'NBA, Dami, aquesta temporada?
Qui té el millor entrenador? No, home, ara mateix complicat, home, et diria Steve Kerr dels Warriors, nosaltres segur que no. Doc Rivers segur que no. Home, clar, fins ara Ime Udoka dels Celtics opositava bastant a ser el millor entrenador. Mira, jo saps on crec que ens hem de fixar parlant d'entrenadors, i ho dic sincerament, en el Sacramento Kings, que és l'equip que fa més anys que no fa els play-offs, i on ara mateix està Jordi Fernández, que està no de segon sinó d'entrenador adjunt.
Que són ja paraules majors, és gaire... l'esglaó de sota del és, primer entrenador.
És com ser primer i mig, per dir-ho així. Crec que han guanyat els 4 partits de la pretemporada, han acabat la pretemporada 4-0.
Pots tornar a recordar que avui han guanyat de 47
bueno,
els Lakers.
Sí, però vull dir que tu pots dir val, ens han guanyat de 47, però és que han guanyat tots els partits els Sacramento Kings. I, bueno, veurem, però hi ha bones sensacions, hi ha bon feeling.
I en Bonegui a l'equip, Dani.
Sí, 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 hi ha aire fresc. Sí, sí, va fer un campus allò a mitja temporada i al final se'l van quedar. Hi ha aire fresc i, home, ja veurem si es classifiquen o no, però el canvi aquell que van fer, que va acabar amb Domantas Sabonis allà a Sacramento, sembla que els ha anat bé, van fer una escombrada, van canviar mig equip. I compte, perquè com ara classifiquin l'equip a play-off, vaja, acabaran sent coronats allà a Sacramento.
Cingla, tens equip a l'NBA o no?
No massa, no massa. Ara segueixo una mica Sacramento, no? Per la part que ens toca, no?
Ah, clar, una mica aquí. Moneke fans, seguint una mica el Sacramento Kings.
Un dia Puig l'hem de trucar, Moneke?
Home, segur que encantat d'atendre't, Mundet.
Segur que sí.
Segur que sí. Dels catalans i espanyols que hi ha a l'NBA, qui hauria de fer millor temporada? Artau, de Ricky, Willy, Juancho, Hernán Gómez, Santi Aldama, que ha fet una bona pretemporada, Garuba i Ibaka.
Bé, el Marc Mundet ha explicat molt bé la situació de Ricky Rubio, que teòricament, tant per termes competitius com pel que pot aportar a partir del moment que es recuperi, ha de ser segurament serà el jugador més destacat. Jo, per quedar-me amb dos noms, em quedo amb Santi Aldama, que serà el 4/5 titular en els mesos on jugui Steven Adams dels Memphis Grizzlies, amb la qual cosa doncs bé, disposa d'un estatus del qual no gaudia la temporada passada. I per altra banda, un altre jugador que em sembla que serà important aquesta temporada als esquemes del seu equip és Usman Garuba, que la temporada passada no va tenir sort amb els Houston Rockets, entre integració i baixes, i que aquesta temporada, tant pel que ha demostrat a l'Eurobàsquet, de capacitat defensiva, capacitat de passada també i tal, com perquè al final doncs, és un jugador que en defensa pot sumar molt en defensa de canvis a l'NBA, el veig sent valuós als esquemes de Stephen Silas en aquests Rockets que volen anar un pas més enllà. Em sembla que és un jugador per fer una carrera dilatada, àmplia a l'NBA, i diria que bona part de la responsabilitat competitiva del Rockets aquesta temporada passa per l'aportació de jugadors com ell.
Te'n faig una última i ens quedarem a Manresa. Abans situem el marcador, el nou Congost. Com ha arrencat això, Marc?
7-26 per arribar al final del primer quart. Comença guanyant Manresa. Guanyava de 6, ara guanya de 3. Manresa 8, Barça 5.
El nom de Wembanyama, com se li hagi de dir, aquest francès de 2-20 i escaig que fa triples, corre la pista, que s'ha anat ara a jugar aquests dos partits als Estats Units i ha meravellat amb més de 30 punts per partit. Què n'has de dir, Artau? Quina pinta fa? On estem parlant massa? Realment és una cosa que hem vist molt poquetes vegades, a la seva edat, amb la seva alçada, amb els seus moviments. Com ho defineixes tu, Artau?
No hem vist mai un jugador com Wembanyama, Xavi, ni tu, ni jo, ni ningú. Vull dir, és un jugador que fa coses úniques, té la capacitat o la presència defensiva de pivots que són dominants sota el cèrcol, tot i que encara ha d'agafar automatismes, i després en atac, doncs bé, és un jugador que té la capacitat de crear-se tirs de... Pròpia de l'est, i a més llança des de més amunt que ningú, la qual cosa s'ha doncs, convertit en un jugador intaponable. És un d'aquests noms que...
Perdó, no, que això ens porta a la següent pregunta. És a dir, en el moment en què hi hagi equips que es despengin, faran més tanking que mai per obtenir el número 1 del draft, no, tenint en compte que ara van canviar el sistema i ara crec que és el pitjor equip, l'equip que tingui el número 1, no el que tingui el número 1, sinó l'equip que tingui pitjor rècord, el segon pitjor, el tercer pitjor, el quart pitjor, tenen el mateix número de possibilitats, el mateix percentatge de tenir el número 1 del draft. Però en quina mesura hi haurà tanking o no per obtenir aquest jugador?
No, el tanking, doncs bé, a mi em sembla que hi serà, com sempre, potser hi haurà algun equip més que s'ho plantejarà o que voldrà ser més agressiu al febrer de cara a vendre per sumar derrotes, però bé, al final el problema és que, esclar, potser hi ha un jugador més talent o més prometedor que en molts d'altres drafts o el més prometedor que hem vist en els últims anys, però al final les normes del draft no canvien, les normes de la loteria no canvien, amb la qual cosa crec que els equips es trobaran a la disjuntiva de sempre i potser sí que n'hi ha més que decideixen despenjar-se a l'últim moment, però això ho sabrem al febrer quan veiem què venen i bàsicament què hi ha al mercat de traspassos. Jo la meva sensació és que
És que potser veiem més bogeries, diguéssim, de què es pot oferir de cara a la nit del draft. Equips que ofereixin packs que fins ara mai hem vist per ascendir en el draft i endur-se el pic 1 i ofertes bestials, que no pas equips que decideixin despenjar-se com a tal per lluitar per un 1% o un 2% més de possibilitats d'endur-se el pic 1, que no és garantia de gran cosa, o almenys no en comparació amb altres temporades.
Perquè serà número 1 del draft, aquest senyor sí o sí?
Sí, segur. Bueno, a veure, ens hi vam jugar alguna cosa, però segur que sí.
L'altre dia llegia un informe que deia que el fet de qui tries Wembanyama en número 1 del draft, el seu valor com a franquícia sumava una bestiesa. És a dir, la cotització, el valor de la pròpia franquícia amb tot el que és capaç o serà capaç de generar aquest nano cara al futur es multiplicava per moltíssim, ja no a nivell esportiu, sinó a nivell econòmic, de la capacitat que pot arribar a tenir aquest nano.
Ara, el món de l'NBA és tan ampli, va tan condicionat, que ha de tenir sort amb les lesions, ha de ser bona persona, ha d'estar ben rodejat,
no caure en vicis... No tenen molta sort amb les lesions.
Mira, Bol, que apuntava moltíssim, i ara mateix pràcticament no se sap ni on està.
Per anar-se rodant abans de faci el salt a l'NBA, single, li podríeu fer un truc, ara sense en Hamilton, que no vulgui deixar París per venir cap a Manresa.
Bueno, podria ser, igual és el fitxatge sorpresa que ens té preparat el Xavi Puyol.
A fer números, tu. Si diuen que ha de fer números, no?
Exacte, i aquí té un gran entrenador per fer-ho créixer.
Doncs sí, no faria mal negoci, no, amb l'entrenador que tindria la banqueta. Artau, moltíssimes gràcies, fins la propera, i enhorabona pel nou càrrec.
Moltes gràcies, i com sempre un plaer parlar de NBA amb vosaltres.
Artau Pasqual, Damià.
Partit inaugural, eh? Partit inaugural.
Sí, Celtic Sixers, ara venia aquí apuntat, eh? Home. Matinada, dimarts a dimecres.
Sí, i després jugueu vosaltres.
I després van jugar els Lakers, vull dir, no involucris.
Home, sí.
A les 4.
James Worthy.
Warriors Lakers. Aquests dos partits, a 2:45. Celtic Sixers, a les 4, Warriors Lakers. Bona. I ja de dimecres a dijous hi ha un patracol ja després ja de partits. Això ja no para. La copa aquella que es vol inventar, encara de moment això no ho ha aplicat, eh?
De moment encara no, per més endavant.
La copa Commissioner.
Jo crec que serà abans de l'Eurolliga de Dubai.
Això fa pinta que va ràpid, això de l'Eurolliga de Dubai.
Sí. La temporada vinent, si es posen d'acord, la temporada vinent és un fet.
D'aquí 10 anys, Eurolliga a Sydney. Ja.
Saps què em deia l'altre dia, Dami? Escolta, diu, si Austràlia participa a Eurovisió, l'Eurolliga pot anar a Sydney. Tal qual, eh?
Que si Austràlia participa a Eurovisió, l'Eurolliga pot...
A Dubai. L'Eurolliga pot anar a Dubai, sí.
Sí, no, clar, sí, no. I el món és universal.
I la UEFA va estar anar,
clar.
No?
Sí.
Si el Tour de França comença a Londres i la Vuelta als Països Baixos, vull dir, aquí tot és possible.
I tant.
Bueno, i Mundial 2030 pot ser Espanya, Portugal, Ucraïna. I al final, tot s'hi val.
El món global.
Sí.
Gràcies, Dami. Fins ara.
Fins ara.
Va, que ens quedem. Ara sí, el nou Congost. Congo, jornada ACB, màxim Manresa-Barça, jornada 4, Manresa una victòria, dues derrotes, Barça dues victòries, una derrota. Si arriben, el Barça de guanyar la pista del Fuenlabrada i de guanyar el Madrid a l'Eurolliga, el Manresa de derrota a l'ACB a la pista del Betis, però de victòria clara a la Champions contra el BF Riga entre setmana. Mundet.
4-0, 5 per arribar al final d'aquest primer quart, Manresa 10, Barça 14... La pel·lícula va al partit, el Manresa ha començat amb un parcial de 8-2 al seu favor, en Jerry Cardin anotant des de fora, però amb un Barça percutint en el joc interior, sabedor dels problemes físics que té el Baxi Manresa, i estem ara mateix amb un parcial obert favorable a l'equip de Sarunas Jasikevičius, ja és de 2-13, ara mateix el Barça dominant damunt la pista i, diguem-ne, fent molt mal a la defensa del Baxi Manresa. Són tirs lliures ara mateix per Cory Higgins. Ha notat el primer, també el segon. El parcial ja és de 2-14, 10-16. Jordi, guanyem el Barça de 6.
Pues sí, un començament molt intensiu del Manresa, però el Barça, mica a mica, s'ha anat ficant dintre del partit i també carregant el joc interior, com me deies, no? I un fet molt, molt important que pot passar en el Baxi, pues és les dues personals d'en Lee, no? L'únic pivot que té el Baxi, pues, en molts pocs minuts s'ha carregat en dues faltes i ha obligat en Pedro Martínez pues, portar-la a la banqueta i jugar ara amb Stembers. I ara veiem pues, en Juanpi Baulet, que és un jugador que normalment ocupa la posició de 3, ara està obligat a jugar de 4.
El Barça, perdona un mundet, el tema dels cupos amb les baixes que té, com s'ho fan el roster?
Doncs mira, el Barça ho ha resolt convocant a Rafa Villar, un nano del filial del Barça B, i avui els 4 jugadors comunitaris, o jugadors formatius, perdó, són Oriol Paulí, Àlex Abrines, Michael Caicedo i Rafa Villar, dorsal 45, que avui pot tenir els primers minuts de la temporada amb el primer equip. Recordem el Barça sense Nikola Mirotić, sense Kyle Kuric, sense Sergi Martínez, 3 absències...